Notícies Migdia, amb Núria García.
Bon dia, són 2:15. Lourdes Ciuró ja és consellera de Justícia de la Generalitat. La sabadellenca ha pres possessió del nou càrrec aquest matí, tot plegat després que hi renunciés oficialment com a regidora de l'Ajuntament de Sabadell. Gairebé en paral·lel s'ha confirmat que Lluís Matas ocuparà el seu lloc com a regidor, però també assumirà les funcions de portaveu de Junts per Sabadell pel que queda de mandat. Matas, número 4 de la candidatura, encara no sap quan podrà assumir el càrrec com a regidor i creu que haurà d'esperar fins al juliol, mentre espera les credencials de Madrid. És un dels temes d'aquest dimecres 26 de maig, però n'hi ha més. Comencem.
Titulars.
Les converses entre l'executiu espanyol i la patronal per allargar el ERTO fins al 30 de setembre continuen en punt mort. El principal serrell a tancar té a veure amb les exoneracions de les quotes que exigeixen els empresaris. Ramon Alberic, president de la Cambra de Comerç, n'ha parlat avui al cafè.
El que és més important que res és el salvar el teixit empresarial, el teixit econòmic, i en aquest sentit és molt important que els ERTOs es puguin seguir aplicant i amb aquestes avantatges o aquestes ajudes, que són les que han d'estar focalitzades en aquelles activitats que encara no poden exercir al 100% perquè estan sotmeses a les limitacions.
Malgrat les dificultats, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, confia poder tancar un acord abans de demà, quan la mesura passarà per un Consell de Ministres extraordinari. I és una altra de les qüestions del dia. El Tribunal Suprem ha dit no a l'indult dels presos de l'1 d'octubre, entre els quals hi ha dos sabadellencs, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. L'informe del Suprem no és vinculant, de manera que el govern espanyol tindrà l'última paraula sobre l'aplicació de la mesura de Gràcia. El president Pedro Sánchez havia obert la porta en les últimes hores a la concessió dels indults enmig de les crítiques del Partit Popular. I en esports, a partir de les dues, Òscar Rubio serà el protagonista de l'Hotel Suís. El jugador del Sabadell, que fa 7 anys ja es va salvar en un escenari crític amb l'Alavés, ens explicarà la seva experiència. Tot plegat de cara a l'últim partit de la temporada en Duba, on el centre d'esports arriben possibilitats de salvar-se, això sí, sempre que guanyi i que la resta de resultats li siguin propicis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Els núvols alts van progressant i, de fet, s'hi afegiran també al llarg d'aquesta tarda núvols mitjans. Per tant, tot i el sol o ressol que està fent ara, amb alguna excepció, això sí, perquè a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, encara hi ha nombrosos núvols baixos que deixen el cel mig o molt ennuvolat. Doncs el que dèiem, tots aquests núvols alts i mitjans han d'anar progressant i deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat a tot el territori, amb núvols més compactes i abundants al terç nord i a l'oest. Independentment, també creixeran algunes nuvolades, Pirineu, Prepirineu, Massís del Port i també altres punts de la serralada prelitoral. Però aquestes nuvolades creiem que descarregaran ruixats al Pirineu, Prepirineu i Massís del Port, amb cota de neu alta, en torn dels 2.700 metres. També alguna gotellada pot arribar a altres punts de Ponent. Hi ha alguna tempesta, no la descartem, també en aquests massissos muntanyosos. Tots i els núvols, avui la temperatura s'enfila, per tant, ambient agradable o lleugerament càlid al centre del dia. Vent de component sud i est al litoral i prelitoral i sud i oest a l'interior. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona el transport públic a aquesta hora. Pol Carrera, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Destaquem de moment un tall a Via Laietana provocat per una manifestació que pot afectar les línies de bus que hi circulin. Pel que fa a la resta del transport, no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora hi ha retencions a la C58 d'entrada a Barcelona. L'accés de la C58 cap a la B20 en sentit Mataró està tallat per la pèrdua de la càrrega d'un camió a tocar del nus de la Trinitat, una situació que mica en mica es va normalitzant. El carril Busbau també torna al seu funcionament habitual. Passant 5 minuts i mig de dos quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La sabadellenca Lourdes Ciurosa és oficialment des d'avui nova consellera de Justícia de la Generalitat. Visiblement emocionada, Ciuró ha promès el càrrec en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Ho ha fet sota una fórmula en què no s'ha fet cap esment ni a l'Estatut ni tampoc a la Constitució. Aquest ha estat el moment.
Nomenar la senyora Lourdes Ciuró i Boldó consellera de Justícia. Prometeu complir fidelment les obligacions i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
Discurs, el president de la Generalitat s'ha dirigit al vicepresident i també als nous consellers i els ha demanat que treballin incansablement per fer possible, assegurat, la sacsejada que necessita el país. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Aragonès. També ha remarcat la necessitat d'abordar sense dilació la resolució del conflicte polític a través de l'exercici de l'autodeterminació i una llei d'amnistia. Ja ha tingut un record per als polítics presos i també a l'estranger.
I no oblideu mai que tenim predecessors nostres, companys i companyes, a la presó i a l'exili, un president, un vicepresident, una presidenta del Parlament, conselleres i consellers, represaliats per haver volgut que els catalans i les catalanes, i per haver-s'hi compromès, decideixin democràticament el compromís amb el govern, el nostre compromís amb el país també ha de ser un compromís per la seva plena llibertat i per la llibertat del conjunt del país.
En total, el nou govern, que reunirà demà per primera vegada, estarà dividit en 14 conselleries encapçalades en la seva majoria per dones. Pere Aragonès ha subratllat que no és una qüestió estètica, sinó que el seu compromís és clar.
La sortida de Ciuró del grup municipal de Junts ha propiciat que Lluís Matas, número 4 de la llista a les eleccions municipals de fa tot just dos anys, s'incorpori com a regidor. De fet, en serà el nou portaveu. N'hem parlat avui. Lluís Matas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com encares aquesta nova etapa com a portaveu de Junts per Sabadell i regidor de l'Ajuntament de Sabadell?
Doncs amb moltes ganes i molta il·lusió. I bé, és un repte nou personal, però que ho encaro doncs, amb aquesta il·lusió dels començaments, dels reinicis. Personalment doncs, és una cosa que ja conec. Ja conec la casa, conec el grup i el projecte. I per tant, doncs, amb molta il·lusió. I avui per mi és un dia doblement feliç, molt feliç per la Lourdes, pel càrrec i per la responsabilitat que ocuparà, i molt feliç doncs, per mi també per ser el seu substitut i per encarar amb aquest equip tan xulo que tenim doncs, aquests reptes que ens queden.
Quins són aquests reptes que té per endavant el grup? Quina és la manera com vol incidir la formació a la política municipal?
Bueno, la Lourdes ens ha deixat la llavor d'aquests grans projectes. Per tant, doncs, aquí el que s'ha de fer és continuar una mica amb tota la feina feta, consolidar aquests projectes doncs, que estan marcats des de l'inici de la legislatura i aquestes llavors doncs, que donguin el fruit que esperem. Tenim un gran equip, un gran projecte i, evidentment, doncs, nosaltres doncs, continuarem aquesta feina feta durant aquests dos anys i consolidar tot això que s'ha fet i seguir treballant per fer tot el que necessita la ciutat i donant suport a aquestes iniciatives que s'han projectat els últims mesos.
Ah, no t'incorpores només com a regidor a l'Ajuntament de Sabadell, sinó que també ho fas com a portaveu del grup municipal. Com s'ha pres la decisió? Perquè hi havia doncs, els dos companys, el Quim Carné i el Francesc Baró, treballant des de l'inici del mandat. Com s'arriba a la decisió que tu encapçalis el grup com a portaveu?
Bé, això ha sigut una decisió del grup, consensuada i bueno, pensada perquè tot funcioni de la millor manera. Això és un equip molt cohesionat, amb un gran potencial humà, i el projecte és compartit. Per tant, doncs, venim de lluny, venim de treballar conjuntament, no només nosaltres tres, sinó tota la gent que hi ha al darrere d'aquest gran projecte, d'aquest petit gran projecte, i ho fem tots amb molta il·lusió i moltes ganes. I realment, doncs, bé, la decisió ha sigut doncs, consensuada entre els tres i ho encarem tots amb aquesta il·lusió i amb aquesta responsabilitat i ho farem de manera compartida i ho farem amb els lideratges compartits i aprofitant el talent i l'expertesa de tots tres i no només de tots tres, sinó de tota la gent que ens acompanya, de l'equip tècnic, de l'equip d'assessors i de les persones de Junts per Sabadell que tenim al darrere.
Ja se sap quan prendràs possessió de l'acte de regidor, perquè es parlava del mes de juny i, si no era possible, doncs seria el mes de juliol.
Això són temes tècnics que, sincerament, ara no tinc resposta, no tenim resposta a aquestes preguntes. El que sí que es farà, suposo, el més aviat possible. A nivell de la casa, doncs, la burocràcia i els papers doncs, aniran com hagin d'anar. Han de validar les credencials doncs, tècnicament des de Madrid, que això és de les coses que tenim en aquest país, que tot ho ha de validar Madrid, i a partir d'allà doncs, jo crec que tècnicament no serà possible doncs, que el juny tinguem ja aquesta validació i, per tant, ja suposo que serà efectiu en el proper ple del mes de juliol. Això és la informació que tinc, però ja no depèn de nosaltres.
Avui es compleixen tot just 2 anys de les últimes eleccions municipals. Tu hi anaves de número 4, unes eleccions que va guanyar el PSC. Com han de ser les relacions a partir d'ara amb el govern del PSC i Podem? S'han de mantenir en la mateixa línia que d'aquests últims 2 anys?
Bé, encara no hem parlat amb ningú ni del govern ni amb altres grups municipals. Entenc que la feina que s'ha fet és la feina que continuarem. Per tant, si hi ha projectes indagats i iniciats durant aquests últims anys, doncs això és el que nosaltres continuarem. Em faig partícip del projecte iniciat a les darreres eleccions, em faig partícip també i corresponsable doncs, de totes les decisions que es van prendre, de donar suport a l'actual govern i d'afrontar doncs, els pressupostos de manera compartida, de projectar grans idees de ciutat de manera compartida i, de fet, doncs, hi ha unes línies molt clares iniciades amb gent de Junts i, juntament amb el govern, doncs, s'han tirat endavant aquests projectes i nosaltres estem en la línia de continuar, de consolidar-los i que vagi més enllà del que s'ha fet fins ara. Nosaltres, en aquest cas, no tenim intenció de canviar el full de ruta. De totes maneres, evidentment, hem de parlar doncs, amb els portaveus dels diferents grups i amb l'alcaldessa també.
Tu ho apuntaves al principi, és un dia doblement feliç per la part que et toca a nivell personal, però també per la Lourdes Ciuró, que ha pres possessió avui com a nova consellera de Justícia. Quin paper esperes que faci la Lourdes en el govern català i, sobretot, també, què esperes del nou executiu?
Esperem del nou executiu doncs, que comenci a treballar ràpid i que ho faci bé. I tenim esperances de que així sigui. En el cas de la Lourdes, evidentment, si el seu talent, el talent que ha demostrat a la seva trajectòria professional en l'àmbit local i a Madrid, doncs és el que pot desenvolupar doncs, a la nova conselleria, doncs nosaltres estem convençuts de que farà grans coses. Valorem molt positivament l'estructura de govern. Junts ha pogut aportar gent de talent i de coneixement i d'expertesa i estem segurs doncs, que aquest nou govern doncs, tirarà endavant els reptes importants que té per endavant, no tan sols de cohesió social i de reconduir doncs, el país en aquest moment tan important com és la postpandèmia, sinó també en l'àmbit nacional i reivindicació de les nostres demandes de fa temps i posar en marxa tot allò que nosaltres fa temps que demanem, que és que la República doncs, tiri endavant un moment o altre amb tot el recolzament de Junts i del govern de Junts i del govern d'Esquerra.
Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell a l'Ajuntament de Sabadell i regidor, futur regidor, bé, fins que no prengui possessió d'aquest acte. Gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Notícies Migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Són pràcticament 3:15, continuem endavant. Patronals i sindicats tornen a apostar per una pròrroga dels ERTOs fins al 30 de setembre. Aquesta també és la intenció del govern espanyol, tot i que encara no s'ha aconseguit arribar a un acord. La llei que permet aquest tipus de regulació del treball caducarà el pròxim dilluns 31 de maig. El principal escull per arribar al consens és que es mantinguin les exoneracions pels empresaris a l'hora de pagar les quotes de la Seguretat Social dels treballadors que continuen en ERTO. Pere.
El govern espanyol vol començar a retirar aquestes exoneracions, però des del sector econòmic no hi estan d'acord. El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, ha explicat que mentre no recuperi la normalitat, cal que les empreses continuïn tenint aquesta ajuda. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
El fet de que moltes empreses encara es veuran obligades a mantenir una activitat limitada, hauran de mantenir algunes persones de les seves plantilles a ERTO, i això significa que si les exoneracions en les quotes doncs, es redueixen, el seu cost augmentarà, mentre que l'activitat no es té certesa doncs, que pugui, es pugui recuperar al 100%.
En la mateixa línia s'ha expressat des de Comissions Obreres el secretari comarcal del sindicat, que defensa que gràcies al ERTO molts treballadors no han acabat a l'atur. Per això demana que totes les parts s'esforcin per mantenir els acords que s'han aconseguit fins ara. Ivan Ramos.
No s'entendria en els moments en què estem i després de tota una crisi en la qual hem hagut de pactar diferents pròrrogues i finalment sempre hem tingut aquesta capacitat, totes les parts, per seure a la taula i negociar. Jo estic convençut que la ministra de Treball continuarà fent esforços per tal d'arribar a l'acord i, per tant, el govern també seurà a la taula amb les patronals i amb els sindicats per tal d'arribar a aquest acord que és tan necessari per la ciutadania i pel conjunt dels treballadors.
A més, Ramos pronostica que amb l'avenç de la desescalada la recuperació econòmica és molt evident. Per això conclou que si es mantenen els ERTO, les empreses podran recuperar els treballadors i no hi haurà una destrucció del treball tan accentuada com a la crisi del 2008.
Els veïns afectats dels pisos dels Merinals demanen que s'activi la taula de negociació i que hi pugui participar un dels seus representants. Després de l'informe del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que considerava que els 170 immobles es poden rehabilitar, ara cal abordar com serà aquesta restauració dels pisos i quines quantitats hauran de pagar cadascuna de les parts.
Els afectats han presentat una instància signada per 104 de les 170 famílies perquè se'ls tingui en compte a l'hora de crear una taula de negociació. El representant dels afectats, Jaume García Arija, té clar qui hauria de participar en aquest diàleg.
Nosaltres volem un equip de persones que són exactament les mateixes que havíem treballat fins ara, que era un representant de l'Associació de Veïns, en aquest cas el seu president, Francisco García Celdrán. Volem un representant de la FAPS, que és la Federació d'Associacions de Veïnals de Sabadell, que és el Manuel Navas, i volem un representant dels afectats que visqui allà, en aquest cas jo. Però igual que jo, podria ser qualsevol altre veí o veïna.
Després de l'informe del COAC, caldrà decidir com es reformulen els pisos i amb quin pressupost es comptarà. Per aquest motiu, Arija demana que no s'oblidin aquesta part de l'acord signat entre els afectats, l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Afegim diversos apunts més en format més breu. Sabadell i Terrassa organitzen conjuntament una xerrada via Zoom per explicar el poder transformador del comerç just.
Entre els participants hi haurà Alternativa 3, una cooperativa que elabora productes de comerç just i ecològic que busca oferir una alternativa al consum de productes com el cafè o el sucre. La seva presidenta, Rosa Guinot, ha explicat al cafè com funciona aquesta cooperativa.
Nosaltres som, com a cooperativa, som una cooperativa de treball associat i som 15 persones treballant aquí a la cooperativa. Val? Després fem la distribució d'aquests productes es pot trobar avui en dia qualsevol consumidor que vulgui trobar un producte de comerç just té accés a través de diferents establiments.
Guinot també ha apuntat que el comerç just i el cooperativisme estan en una etapa de creixement com una alternativa a la situació actual de crisi.
L'Ajuntament durà a terme un nou tractament fitosanitari als arbres municipals per prevenir el pugó.
Es realitzarà a la nit de dijous a divendres en un total de 367 tilers i arbres de l'espècie catalpa. L'últim tractament preventiu similar va ser dut a terme el 25 d'abril amb 20 llorers de l'Illa Magna. Des del mes de març és el tercer tractament que s'aplica als arbres de la ciutat.
El Consell dels Infants envia al Memorial de la Pau d'Hiroshima un monument fet amb grues de paper.
Les grues s'enviaran a la ciutat japonesa en commemoració del Dia Internacional de la Pau, que té lloc el 6 d'agost. Amb aquesta iniciativa, el Consell dels Infants s'adhereix a la iniciativa de reivindicació de la pau que té lloc arreu del món. L'any passat, amb motiu del 75è aniversari del bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki, es va presentar al Consell la història de Sadako Sasaki, la nena japonesa que va patir els bombardejos i va reivindicar el dret a la pau per tots els infants del món.
I des d'aquest dimarts ja es pot veure la fàbrica del disseny Expo Homenatge a Josep Bombardó al Casal Pere IV, on hi serà fins al 16 de juny. L'ESDI ha organitzat una mostra en record a l'empresari que va fundar aquesta escola universitària. Traspassat el 3 de març, aquest president del Gremi de Fabricants es va formar en tots els àmbits de la professió.
L'empresari era una persona curiosa, inquieta i persuasiva. Als anys 80, ell va insistir que el centre del disseny havia d'estar a Sabadell. La directora de l'ESDI, Maya C. Cook, diu al programa Al Matí que va ser un dels emprenedors més rellevants.
És un dels emprenedors més rellevants del darrer temps, no? del Vallès i del país, podem dir, i per nosaltres era absolutament impossible, no? Tancar, acabar aquest curs acadèmic sense trobar un moment, un espai, no? Per parlar d'aquesta figura que realment és el fundador, és l'impulsor, no? de creació de l'Escola Superior del Disseny en Sabadell. No?
A l'exposició es repassen els projectes històrics als quals va donar suport, també la seva col·lecció personal de fibres i els homenatges que li dediquen els alumnes. La comissària de la mostra és Encarna Ruiz, qui ha fet el treball de recerca sobre el personatge, que s'ha complementat amb les opinions dels personatges que han conviscut amb ell.
Ell sempre deia que havia tingut que lluitar perquè Sabadell se considerara encara la Manchester espanyola i no se quedara relegada a un segon puesto. I per això ell, quan va concebre la idea d'ESDI, va ser sempre mirant les metodologies de disseny, de formació en disseny que se seguien a Anglaterra, sobretot al Regne Unit. I va ser molt, molt innovador en aquest sentit.
Cal anar-hi per posar en relleu la importància del disseny a casa nostra i a la comarca.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
L'altre dia vam retallar un punt en respecte a la salvació i sabem que sumant de 3 estarem molt més a prop.
Crec que aquesta setmana tots els pensaments que venen són el partit de dissabte, que serà molt complicat, i a veure com el traiem.
Un equipo joven que tiene mucha calidad, mucho desparpajo y sobre todo compiten muy bien. Si llevan 45 puntos y estarán en lo más alto, por algo será.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Amb una mala. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I és una de les notícies del dia fora de Sabadell i la comarca. El Tribunal Suprem suposa concedir els indults als 12 presos independentistes.
La Sala Més, un informe en què assegura que no hi ha raons de justícia, equitat i utilitat pública per concedir la mesura de gràcia. També considera que els arguments en què es basen les peticions desenfoquen el sentit de l'indult perquè dibuixen una responsabilitat penal col·lectiva i pretenen que el govern corregeixi una sentència dictada pel Suprem. El text ha estat enviat al Ministeri de Justícia, però no és vinculant i el govern espanyol tindrà l'última paraula.
I les primeres reaccions després de l'informe del Tribunal Suprem han arribat per part de la Generalitat. Pere Aragonès, a la sortida de la primera reunió del Consell Executiu, n'ha parlat.
Sí, ha dit que els indults alleugeririen el patiment dels presos i de les seves famílies, però que insistirà el president Sánchez que la solució és l'amnistia. Sobre l'informe del Tribunal Suprem, Aragonès ha asseverat que el veu en la línia representativa de la causa general contra l'independentisme.
I tot això precedit per les paraules del president espanyol Pedro Sánchez fa unes hores, que deia des del Congrés que els indults havien de resoldre en favor de la concòrdia i no de la revenja.
El president del govern defensa que la seva decisió no es veurà condicionada pels suports que tingui el seu partit al Congrés. El que decideixi Sánchez serà en benefici, diu, de la convivència.
La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Y este gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles. Y tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoyen. Porque tomaríamos la misma decisión con 300 escaños o con 120 como tiene el Grupo Parlamentario Socialista. En beneficio de la concordia, la convivencia y el encuentro entre españoles.
Aquesta declaració l'ha fet en resposta al líder del PP, Pablo Casado, que ha acusat el líder de l'executiu d'haver traït a la seva paraula el codi ètic del PSOE a dos informes de la Fiscalia, a la Constitució i a la igualtat dels espanyols.
I en matèria de vacunes, el personal essencial que hagi rebut la primera dosi d'AstraZeneca ja pot demanar cita per rebre'n la segona.
Tots els menors de 60 anys a qui s'hagi administrat el vaccí podran fer la sol·licitud al web de Salut. Les vacunacions començaran demà amb els vials de Pfizer, però qui ho vulgui podrà completar la pauta amb AstraZeneca. En aquest darrer cas caldrà signar un consentiment. Aquestes dosis s'administraran a 25 dels 63 centres de vacunació que hi ha a Catalunya.
Doncs precisament sobre la vacunació, a Sabadell, a dia d'avui ja n'hi ha 70 45.944 persones amb la primera dosi i 34.672 amb la segona, tot plegat en un dia en què han tornat a pujar el risc de rebrot i la velocitat de contagi, fins als 117 punts i l'1,18 respectivament. En canvi, baixa la incidència acumulada 14 dies fins als 98 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han confirmat 19.134 casos de coronavirus i 560 defuncions. I acabem fora del país. La Fiscalia de Nova York ha ordenat la formació d'un gran jurat per decidir si hi ha base per a un judici contra Donald Trump.
El fiscal del districte, Cyrus Vance, ha donat l'ordre, segons diuen fonts citades a Washington Post, per obrir un judici contra l'expresident nord-americà per possibles delictes comesos pel seu conglomerat empresarial. Trump ha reaccionat amb un comunicat on afirma que es tracta d'una continuació de la major cacera de bruixes que s'ha produït als Estats Units.
Recte final del Notícies Migdia.
La contraportada.
I avui, per acabar el Notícies Migdia, us parlem de la dissidència, un nou programa que arriba avui a Ràdio Sabadell. Serà a partir de 7:45 del vespre, un programa que podreu escoltar i per parlar de tot el que no es pot parlar. Problemàtiques d'interès pels joves, des que tenen l'edat per anar a la universitat fins que es configuren la seva vida personal. En aquesta ocasió estarà centrat la primera edició d'aquesta, la dissidència en la salut mental dels joves durant la pandèmia.
El seguiran una desena de capítols parlant de l'atur juvenil, el català i els joves, o lligar en temps de coronavirus. Fan comptes de tenir més presència en els nous canals de difusió com el podcast o Spotify. Els seus impulsors són els periodistes Joan Masseguer, Paula Montalvo, Xavi de la Osa i Mariona Córdoba i Miralles, qui detalla l'objectiu i el format de l'espai.
El que volíem aconseguir amb el programa, el nostre objectiu des del primer moment, era que la gent es pogués informar d'una forma com més dinàmica, no? Al final són 30 minuts i els 30 minuts d'aquests no et donaran per fer una tesi doctoral sobre el tema que tractem. Però volíem aconseguir un punt entremig, entre un enfoca i un 30 minuts, no? Perquè a vegades no pot ser dinàmic i alhora didàctic, doncs intentem que aquesta informació de servei que volem fer sigui en un format distès, però que no perdi la rigorositat, no?, que estem buscant en els nostres doncs, reportatges o accions.
El reportatge inicial ve seguit d'una secció que tracta el mateix tema des d'una experiència internacional i després de l'altaveu, al moment on es recullen els testimonis a les xarxes. El ritme ha quedat al punt mig d'una conversa d'amics i la veu dels experts. El primer programa s'emet després del Notícies Vespre d'avui i comptarà amb la psicòloga Alba Alfajeme, Lluís Díaz, de la Fundació Eulàlia Torres d'ABA, i el doctor Antoni Sánchez Ruiz, de l'estudi PSI Covid.
Un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Podeu recuperar tots aquests continguts i altres al nostre portal web radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi molt bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.